multa contra el Suárez per moltes motius, pel motiu autonòmic, també pel motiu de legalitzar el Partit Comunista. És a dir, hi havia molta gent que volia cargar-se el senyor Suárez. Això la gent oblida les coses i el que ha passat en aquest país. Una cosa és que siguem capaços d'entendre segons quines coses, hi ha coses que no entenc, però el que ha passat, ha passat. I que hi va haver un cop d'estat fallit i disparatat, que és una mica de pandereta, que és lo del senyor Tejero, però que el resultat és que s'acaba amb el govern del senyor Suárez, i el resultat és que guanyen les eleccions els senyors socialistes, i el resultat immediat, amb tot això, és que es fa la LOAPA. El resultat és que es fa la LOAPA. I la LOAPA és un intent de demostrar que una cosa és que hi hagi un estat autonòmic i una altra cosa és creure's que aquest estat autonòmic farà que canvin les estructures més profundes de l'estat.
Jo no volia entrar tant en qüestions històriques, sí li volia fer dues preguntes, i hi ha una cosa que, només hi ha una cosa que li demano a la política, que és sinceritat i, per tant, netedat. Aquelles paraules neixen de l'emprenyament de vostè per no haver estat alcalde de Barcelona?
No. Aquestes paraules neixen de que jo m'emprenyo perquè sento en el senyor Guerra i en el senyor Felipe González pues explicar que som colpistes. O sigui, que ens tillin a nosaltres de colpistes perquè som independentistes, pues la veritat és que m'excita bastant, perquè jo mai se m'ocorreria mai donar un cop d'estat, mai.
I la segona pregunta que li demano amb molta sinceritat, Junts l'has broncat per això?
No. Més aviat la gent em diu, ostres, Trias, quins nassos. I jo dic, però escolteu, és que jo crec que tothom ha decidit oblidar coses que han passat. És a dir, nosaltres ara estem en un moment històric, molt important, no? En el que el senyor Sánchez ha de prendre unes decisions de futur importantíssimes. Nosaltres també, però ell importantíssimes. I que el futur de la configuració d'Espanya depèn molt de les decisions que es prenguin. I no entendre que el senyor Sánchez tindrà, i té, perquè es veu cada dia amb les declaracions d'alguns dirigents, problemes importants de gent que està tan en contra de que Catalunya sigui una nació i que Espanya sigui un estat plurinacional, pues això ho hem d'entendre, ho hem d'entendre. No ho admetem, però ho entenem. S'ha d'entendre, s'ha de saber en quin context ens movem.
Com sap, Sánchez s'ha pronunciat avui recuperàvem el tall en aquest informatiu sobre l'amnistia, sense dir la paraula amnistia. Li sembla un pas?
Jo crec que això està en bon camí. Falta que acabi bé, perquè és veritat que tindrà moltes pressions. Això ho hem d'entendre. Nosaltres, els que estem aquí a Catalunya i estem a favor de l'amnistia i tot això, no hem d'entendre que és una cosa molt fàcil. Tindrà grans pressions. Hi ha gent molt en contra. Escolta'm, fixa't, estic en una emissora lligada a l'Església. Escolta'm, l'Església espanyola s'ha manifestat d'una manera que jo crec que és vergonyosa i poc cristiana.
Li ha semblat bé la resposta de l'Església catalana? O de l'Església a Catalunya?
És amable. Jo crec que haurien de tenir una posició molt més dura i molt més clara. És intolerable. El que han fet l'Església espanyola, els representants de l'Església espanyola, pues jo crec que és una vergonya. És a dir, a la vida hi ha una cosa bàsica dels catòlics. És el perdó i la caritat. Si es perd això, doncs jo crec que es perd l'essència del que som. Jo em sento catòlic, jo crec que es perd l'essència del que som.
Deixem tornar a la plana política. Junts ha de votar sí a la investidura de Pedro Sánchez?
Depèn. Això no és votar. A mi m'agradaria que poguessin votar que sí. I vostè em dirà, tu què t'agradaria? M'agradaria poder votar que sí. Ara, votarem que sí? Pues depèn de quina posició tingui, no el senyor Sánchez, que tingui el Partit Socialista en general.
Li pregunto, només amb l'amnistia serveix com perquè hi hagi aquest sí?
No, això hi ha l'amnistia, però hi ha una cosa diferent que jo sempre dic, que és el reconeixement del que és Catalunya. Que això és complicat, Però nosaltres necessitem, evidentment, l'amnistia és un pas important per sentar-se, però després hi ha una altra cosa molt important, el saber on portem les coses. I això passa pel reconeixement del que és Catalunya.
Com valora les condicions que ha posat Carles Puigdemont sobre la taula per la investidura del PSOE?
Estic completament d'acord. Jo sóc un entusiasta del senyor Puigdemont.
N'ha parlat amb ell?
Sí, home, i tant. El vaig anar a veure i tot.
Com va ser la darrera vegada que va parlar amb ell?
Pues ara farà una setmana.
Li puc preguntar de què vam parlar?
Sí, de tot això. Vam parlar de tot això, de com jo veig les coses, de com jo veig el partit, de com vam parlar de moltes coses, i vam parlar d'una cosa que és molt important, i per mi és molt important, i és que tots calladets, i qui ha de parlar és el president Puigdemont. Que això jo crec que és bàsic, i és una qüestió d'ordre dintre d'un partit clau.
Per què ha de parlar el president Puigdemont, que no és el president del partit?
Bueno, perquè és la persona més important que tenim, i per mi és el referent, i vull que sigui el que mani. Jo dic, un partit, pues, ja dic, per mi un partit ha de tenir una persona que mani, marqui autoritat i marqui d'una manera clara quina és la línia política que tindrà aquest partit. I un partit no pot ser una olla de grills, un partit pot tenir diferents tendències, jo crec que això és positiu, però jo sóc de la teoria del pal de paller. Hi ha d'haver un pal.
Junts per Catalunya ja no és una olla de grills? Perquè vostè ho va criticar, que ho
sí,
fos.
Sí, jo crec que ara ho és molt menys. Jo crec que en aquest moment pues, el president Puigdemont pues, fa de pal de paller, i jo vull que ho sigui i vull que ho exerceixi amb tota la força, perquè això ens dona una orientació clara d'on anem i què volem, i jo crec que és molt important. Això és un risc important per ell, perquè això vol dir prendre decisions. Això vol dir prendre decisions. Això pues, té els seus problemes, però jo crec que és molt important per tots nosaltres.
Quan em diu, vam parlar de tot amb Carles Puigdemont. Carles Puigdemont espera que algú del PSOE el visiti a Waterloo?
Ah, no ho sé. No ho sé. Jo crec que no. Jo crec que no és un problema de gestos ni de fotos. Jo crec que si algun dia algú va veure el president Puigdemont a Waterloo, pues, la meva opinió és que no se n'ha d'enterar ningú. Només ho han de saber ells dos. Jo crec que a la vida, en política, moltes coses es fan des de la discreció i crear un ambient especial i crear un ambient de confiança. Diguem la veritat. Jo crec que tothom ho explica bastant clar. L'ambient de confiança no és fàcil. No és fàcil. El president Puigdemont explica amb facilitat, diu, escolti'm, vostè diu que hem de tenir confiança amb nosaltres. Jo dic, escolti'm, vostè què ha fet aquí a Barcelona? Vostè què ha fet? Vostè s'ha posat d'acord amb el PP perquè no fos alcalde el senyor Trias per poder-se passejar durant la campanya electoral per tot Espanya explicant que han aturat els independentistes? I ara vostè vol que confiï en vostè? Pues és difícil. Diu, bueno, però és que això ha canviat. No frivolitzi. No frivolitzi. Sapiguem on està cadascun. Parlem-nos-ho clar. Vostè continuarà aquesta guerra de crear aquest ambient anti? Ara, la setmana que ve, hi haurà una manifestació contra l'amnistia. Jo dic, escolta, per mi si el senyor Feijó i la gent del PP ve això, estan desautoritzats pel futur per molts anys. Perquè ho fan... No és un gest de pau. És un gest de confrontació dura, no política, sinó ja humana. I és intentar generar odi entre comunitats. O és generar una cosa que a ells els interessa, trencar la nostra societat de Catalunya. Jo dic, home, és una manera de fer política que a mi em sorprèn. Conec molt el senyor Núñez Feijóo el suficient per no entendre que prengui aquesta actitud. No l'entenc.
Núñez Feijóo és un moderat?
Sí, el senyor Núñez Feijóo jo l'he conegut siguent un senyor correcte, però no el conec. Jo quan el sento ara, no el conec. No el conec. Diu coses que són no de president. Quan un vol ser president i vol ser president de tota Espanya i tu creus que Catalunya forma part d'Espanya, que és el que creuen, pues no pots tenir una actitud agressiva en contra Catalunya d'una manera que no té sentit. No pots dir segons quines coses sobre la llengua. No pots dir segons quines coses.
En deia manifestació el proper dia 8, el proper diumenge, convocada per Societat Civil Catalana. Com sap, ahir va viralitzar un vídeo de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, on deia això.
Catalanes que han perdido lo más importante que tenemos, la libertad. Y que llevan años y años cediendo siempre ellos para que haya convivencia en Cataluña. Por la verdad, por la unidad de España, por la ley y el Estado de Derecho, por la libertad en Cataluña y España entera, este domingo 8 de octubre estaremos en Barcelona, en casa.
Es una vergüenza. Una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Yo siento molt de que en lloc de buscar la manera com ens entenem, el que busquen és la confrontació perquè creuen que això té rèdits electorals. Però això té uns costos importantíssims. El primer cost que té és que això multiplica els independentistes. I això crea una situació complicada. És a dir, el creure't... Fixa't, jo he sigut alcalde de Barcelona i he tingut bona relació amb l'alcalde de Madrid, amb l'alcaldessa de Madrid, perquè era la dona de l'Aznar, a més.
Senyora Ana Botella.
I teníem una bona relació. Una bona relació. I una bona relació que des del primer dia vam decidir que una cosa és que competeixin les dues ciutats i una altra cosa és que ens creguem que això és un Barça-Madrid. No és això. Hem de ser capaços de construir i de fer que les coses vagin bé. I la senyora Ayuso juga a volguent-se destruir. I es creu que això li va bé a ella. Ella es creu que Madrid triomfa si Barcelona va malament. Jo he viscut situacions. L'intent d'emportar-se el mobile a Madrid. Jo ho he viscut directament, això. Viscut coses d'aquestes.
Com ha viscut, com és l'alcalde, que grans formats de festivals musicals com el Primavera viatgin cap a Madrid?
Bueno, però això és una explotació econòmica. Això jo entenc que la gent que munta festivals o així té uns interessos econòmics i fa coses... Escolta'm, ho fan a Madrid, se'n van a la Xina o se'n van a San Francisco o se'n van a Miami a organitzar... Bueno, doncs, escolta'm, Madrid... És una plaça important. Nosaltres, que gent nostra d'aquí vulgui incidir en la resta d'Espanya, això no ens ha de molestar, mentre no suprimeixin lo d'aquí. És a dir, nosaltres, escolta'm, no és cap disbarat. És a dir, que un gran cuiner d'aquí pues munti, pues, escolta'm, un restaurant a Madrid, pues, jo crec que és magnífic. Madrid és molt important. És que creure's que Madrid no és important és un error. Madrid és molt important.
Hi hauria d'haver cocapitalitat a l'estat espanyol entre Madrid i Barcelona?
No, jo crec que no hem de ser cocapitals. Nosaltres som capital de Catalunya. No volem ser cocapital de res. Això de la cocapitalitat cultural, això és la presa de pèl més important que he vist a la vida, perquè això et donen 20 milions d'euros, i, bueno, benvinguts, però només a la reina Sofia pues en costa 40. L'estat paga 40. Què és el que jo no entenc? Jo dic, escolti, vostès creuen que l'estat espanyol és un estat plurinacional o no? No. Bueno, què entén vostè? Bueno, això és el que han d'aclarir, perquè fixa't, el patrimoni de l'estat, pues de cop hi ha un Picasso, o hi ha un Dalí, o hi ha una col·lecció de fotografies d'aquí a Catalunya, té diners i ho compra. I ho compra. I dius, bueno, esto es patrimoni de tots. Vale, pues ho compra amb els diners de tots. I després on ho posa, això? Pues dius, home, compra un Dalí, pues lo lògic és que el cedeixin al Museu Dalí. O si compra un Picasso, pues al Museu Picasso. No, ho compren per instal·lar-ho a Madrid. És una teoria de dir, és que heu d'estar orgullosos de que Madrid sigui molt important. Ja dic, bueno, és una filosofia centralista molt, molt original. És no entendre el que és Espanya.
Escoltàvem les paraules d'Isabel Díaz Ayuso, unes paraules que van ser contestades pel president Pere Aragonès. Deixi'm tornar a plana municipal. Tries per Barcelona s'ha de coordinar d'alguna manera amb Esquerra Republicana per una oposició conjunta al govern del consistori?
I és el que intento. Jo ja m'he reunit dues vegades amb el senyor Ernest Maragall. Nosaltres vam fer un acord que hagués anat endavant. Era un acord de govern per governar conjuntament. I això tenia més de 100 punts. Bueno, doncs jo dic que aquest acord jo crec que està vigent. I si Esquerra m'escolta i em segueix la corda, doncs nosaltres hem de fer oposició, cada un a la seva manera, però aquests 100 punts els hem de defensar conjuntament.
Esquerra l'escolta?
El senyor Ernest Maragall m'escolta. I tinc bona relació.
El senyor Ernest Maragall vol dir que el senyor Ernest Maragall sí, però Esquerra no?
No ho sé. Jo dic que el senyor Ernest Maragall a mi és molt receptiu. Després em preocupa quan veig que hi ha tota aquesta tendència d'intentar pues, ficar-los dintre d'un govern amb els socialistes. I és que no hem d'oblidar les coses. És a dir, jo crec que amb facilitat oblidem les coses. El senyor Maragall ha tingut un mal tracte com el meu. La senyora Colau va ser alcaldessa en contra del senyor Maragall amb els vots del senyor Valls. O sigui, el senyor Maragall no ha sigut alcalde de Barcelona perquè l'han fotut. Jo no he sigut alcalde de Barcelona perquè m'han fet una operació semblant, jo crec que encara pitjor, amb el PP. Bueno, pues, escolta'm, jo dic, escolta'm, Ernest, segons què fem no té molt sentit.
Em deia, jo soc cristià, jo soc catòlic, com sap, el Partit Popular de Barcelona ha demanat recuperar el pessebre tradicional de Sant Jaume, ho demanava el seu líder del Partit Popular, Daniel Cirera, i ho deia amb aquestes paraules.
Veure la figura de la Verge Maria o veure la figura del nen Jesús no ens ha de semblar una cosa del passat ni retrògrada. Hi ha moltíssima gent que creu en aquesta religió i, per tant, crec que tenim tot el dret a poder-nos veure representat en el pessebre que es faci des de l'Ajuntament de Barcelona.
Jo, quan he sigut alcalde, sempre he posat un pessebre a la plaça. Amb una creativitat, nosaltres hem de donar una certa marxa de creativitat a la gent, que... però jo crec que un pessebre... És a dir, el Nadal és el Nadal. El que no podem fer és intentar canviar el Nadal. És com, escolta'm, hi ha coses d'aquestes que ja dic, les tradicions són les tradicions. Pues la nostra patrona de Barcelona és la Mare de Déu de la Mercè. La altra patrona que tenim és Santa Eulàlia, no és la Lali. Santa Eulàlia, eh? Bueno, pues, tu pots agafar i dir, no, 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 això anem a igualir-ho. Jo crec que no té sentit. És a dir, som el que som i hem d'estar orgullosos del que som i defensar el que som amb respecte amb els altres. Això és una altra cosa, respecte amb els altres total. Però nosaltres, el primer que hem de fer és respectar-nos nosaltres, no? Uh-huh. I jo crec que, escolta'm, a mi particularment, si fos l'alcalde, hi hauria un pessebre a la plaça de Sant Jaume.
20 minuts que passen de les 10 del matí. Deixi'm preguntar-li una darrera qüestió. Quines són les condicions que posa Trias per Barcelona, Junts per Catalunya, per arribar a un acord per als pressupostos del govern de Jaume Collboni?
Primer que vulgui. Quines condicions, no sé. Jo m'he sentat amb el senyor Collboni. Jo no, és que jo no... Senyor Collboni, el que diu, escolta'm, jo no vull governar amb tu. Vull governar amb... I, en canvi, m'agradaria que em votessis a favor dels pressupostos. Jo dic, home, això és com un acudit.
Però vostè li ha plantejat alguna proposta?
Sí, escolta'm, pues, jo no li votaré els pressupostos. Sí.
Aquesta és la proposta de Trias per Barcelona?
Ja dic, escolta, jo no et votaré els pressupostos si tu no vols governar amb mi.
Per tant, el govern és el que està sobre la taula.
Clar, no, està tot sobre la taula. Ja dic, escolta'm, si nosaltres no estem en el govern, farem d'oposició intel·ligent. I, per tant, escolta'm, tu m'expliques quins pressupostos faràs, jo et diré quines coses corregiria. Però sàpigues que jo faré d'oposició i estaré en contra dels teus pressupostos. Home, però escolta'm, si tu i jo ens entenem molt bé... Escolta'm, però... Jo crec que hi ha moments que es creuen que sóc tonto. Jo dic, no, és que no sóc tonto.
A no ser que tries per Barcelona entre el govern i no sigui de Colau.
Bueno, escolta'm, si ell vol un acord amb mi... Pues ho té fàcil, però és que no ho vol. És que no... Hi ha gent que diu, bueno, és que tu... No, jo dic, si jo ja he parlat amb ell, i em diu, no, jo vull fer un govern progressista. I ja dic, però què vol dir un govern progressista? Perquè igual tu creus que ser progressista és anar amb la Colau. Jo crec que anar amb la Colau no és ser progressista. Jo crec que és anar a la catàstrofe, que és diferent. Jo crec que als 8 anys de la senyora Colau ha generat una situació que hi ha un 20% de gent que està contents amb la senyora Colau, però hi ha un 80% de la gent de Barcelona que estan tremendament descontents, en ocasions exageradament descontents. Dic, home, potser tampoc no exagereu, jo dic, però és veritat. Jo dic, escolta'm, doncs, ens hem presentat a les eleccions dient que s'havia de canviar això. I el canvi no es produeix de moment. El canvi de moment és dir, escolta, continuem governant nosaltres i ho farem amb la Colau. Jo dic, bueno, pues, jo crec que és fatal.
Per cert, la darrera, ara sí, que pot ser tan curta com vostè vulgui. Vostè va entrar, quan va entrar al consistori, va dir que deixaria el grup municipal. S'ha plantejat quan serà això?
Pues no és ja. Teòricament, jo el dilluns que ve me n'havia d'anar.
Passarà el dilluns
perquè
que ve?
Perquè jo vaig dir, oficiaré el casament d'un dels meus millors col·laboradors i el dia següent me n'aniré. No passarà, el dia següent passarà que me n'aniré, però me n'aniré uns dies de vacances, perquè ja ho tenia muntat així, me n'anava i me n'anava de vacances, però m'estaré pues, 2-3 mesos quan les coses s'hagin més o menys tranquil·litzat i tinguem una situació política estable a tots llocs.
Canviarà el nom del grup municipal?
Sí, home, clar. Això no es pot continuar dient Trias per Barcelona, entre altres coses, perquè jo les properes no em presentaré. O sigui, seria una manera una mica estranya de funcionar que això continués dient-se Trias per Barcelona.
Senyor Xavier Trias, president del grup municipal Trias per Barcelona, l'Ajuntament, el Consistori barceloní, moltíssimes gràcies per donar totes aquestes explicacions avui a la caravana de Ràdio Estel. Bones vacances.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel. València, Barcelona.
Jo me'n vaig al nord, Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Al món, amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Vinga, va, 26 minuts que passen de les 10 del matí. Oriol Vidal Barraquer, què tal?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Bon divendres.
Entrevista amb Xavier Trias, Trias per Barcelona. Clar, com a politòleg, quins títols en treus d'una entrevista com la que acabem d'escoltar?
Que a mi m'agrada tant la pregunta que li feies al final, no?, de si canviaria el nom de Trias per Barcelona quan ell se'n vagi. Per què no ha marxat encara? Jo crec que és un dels temes, no? Per què no ha marxat encara? I crec que aquí hi ha dues coses, bàsicament. Crec que, d'una banda, s'ha d'estabilitzar una mica la situació política a l'Estat per veure com acaba quedant la configuració de l'Ajuntament de Barcelona. No sembla que tingui facilitats perquè Trias per Barcelona pugui entrar al govern, però tot podria ser. Però després també, clar, el grup que deixa és un grup complicat a nivell de gestió, amb un lideratge molt fort amb ell, no? Això està passant en la política catalana i a totes les polítiques d'una manera bastant clara, i és que els lideratges forts tenen coses bones pels partits, però alhora, quan desapareixen aquests lideratges, darrere hi queda un desert, no? Això els ha passat als partits independentistes, amb tots els líders que van ser represaliats, però, no sé, per entendre'ns, també li va passar a Convergència quan Artur Mas va marxar, no? Que són lideratges que tenen tant de pes i tanta autoritat que no aconsegueixen generar bons relleus, crec jo. Jo crec que aquestes són les parts més interessants, i després l'altra part interessant és quan ha dit que Junts ja no és una orga de grills, no? Bàsicament perquè ara parla Puigdemont, i tu l'has preguntat molt hàbilment, però escolti'm, el senyor Puigdemont no té cap càrrec dins...
No en té, orgànic dins del partit, no en té.
Però, diu, clar, és la persona més important que tenim, cosa que és certa. Però bé, hi havia hagut una època en aquest país on ens posàvem molt el focus tots plegats en la democràcia interna dels partits.
Però d'Esquerra li passa exactament el mateix.
Sí, exacte.
No perquè és president del partit, Oriol Junqueras, perdó.
Sí, exacte. No, Junqueras sí té un càrrec orgànic. Sí. Com que Puigdemont va intentar, i sense massa èxit, no?, que la seva figura traspassés Junts per Catalunya, amb el Consell per la República i tota la pesca, però ha seguit sent una figura molt, molt de partit. Clar, ara passa que és qui té més poder dins del partit sense tenir un càrrec orgànic, per tant, sense els mecanismes de retiment de comptes interns que té un càrrec orgànic del partit que de tant en tant va davant del Consell Nacional i explica i rep preguntes, no? I això en el cas de Puigdemont no passa i, per tant, té un poder molt absolut dins de Junts. I és interessant. Jo
si els hagués d'assessorar, diguéssim, jo no els hi diria que deixessin de fer casa Puigdemont, perquè és el millor actiu que tenen, però potser sí que els diria que li estructureixin un càrrec adequat, no?, per poder fer un bon retiment de comptes.
Començava l'entrevista amb Xavier Trias i li preguntava si creu que Xavier Trias podria entrar al govern municipal. Em deia que no, perquè ell creia que ja hi havia un pacte amb el partit de Colau, els comuns, el consistori, i entre Jaume Collboni. I acabàvem l'entrevista parlant una mica del mateix, quan jo li preguntava quines condicions posa sobre la taula per aprovar els pressupostos de Jaume Collboni. I ella em deia una única condició: entrar al govern. Per tant, no ho descarta.
No ho descarta. Jo crec que és... Des del punt de vista de Trias i del lideratge de Trias, és normal que ell el que vulgui sigui entrar al govern i poder tenir pes i poder acabar la seva carrera política gestionant i no fent d'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, que és, però se m'acuden poques coses més avorrides en política que ser un partit, un regidor de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol, eh? Potser el de Barcelona és una mica menys avorrit que el de Vilassar de Mar, que és el meu poble, però tot i així se m'acuden poques coses més avorrides. Però és cert que ho té molt difícil. Clar, el PSC té una capacitat que és que pot arribar a acords, podria arribar a acords tant amb Trias per Barcelona, no sé si amb Junts, però amb Trias per Barcelona sí que podria arribar a acords perquè tindrien una bona coincidència programàtica, però el PSC també pot tenir coincidència programàtica amb els comuns, no? I com que s'està situant al centre de l'arena política ideològicament, té aquesta capacitat. Jo crec que és difícil que els socialistes, si poden governar amb els comuns, que tenen menys regidors que ells, no?, i que per tant tindrien un paper molt clarament secundari, ho faci amb Trias per Barcelona, que s'haurien de repartir més el poder per tal com està la composició de l'Ajuntament. I també crec que els socialistes, si hi ha a nivell estatal, si hi han d'explicar un pacte amb Junts i una possible amnistia o el nom que n'hi donin, també crec que els costaria més d'explicar governar amb el partit de Puigdemont a Barcelona, no? Per tant, jo crec que ho té difícil, però bé, no ho descarta, no?
No vull deixar res. Alguna cosa més sobre Trias?
No, jo crec que...
Déu-n'hi-do, el repasset que n'hem fet.
Això, sí, heu tingut un debat interessant al principi sobre habitatge, no? Sí. Sobre les polítiques de housing first,
aquest 30%.
Aquest 30%. Jo aquí, bastant d'acord amb Xavier Trias i alguna cosa que ja he comentat aquí alguna vegada, no? A vegades els gestors públics pequen d'una cosa en aquest país i és pensar-se que escriuen una cosa en un paper, la publiquen en un diari oficial i això passarà a ser màgicament realitat. I en totes aquelles polítiques en les que tu estàs legislant per intentar fomentar coses que faci el sector privat, has de tenir en compte si realment el sector privat seguirà la teva política o no. Per tant, el pitjor que es pot dir del 30%, no, és si ha sigut, o el que s'hauria d'analitzar, si ha sigut efectiu o no ha sigut efectiu.
Anem al repàs setmanal?
Som-hi.
Va, ara mateix que tenim la part tècnica d'aquest programa, l'Àngel Martínez, que està el tècnic de caps de setmana d'aquesta tarda. Comencem. Començar bé l'Àngel, eh?
Què et sembla? No, és una cançó real, d'una campanya electoral a Mèxic.
De debò?
Això. Sí?
Uau.
Sí, sí.
Van forts, eh?
Van molt forts. Si escucheu un precandidato, no? Perquè ja tenim precandidato. Jo, perdó, estic avorridíssim del tema de la investidura.
Sisplau.
Si us plau, de cim, ja si anem a eleccions o investim algú, perquè és que...
Estem tots amb el tu què creus a la boca.
I és que, sí, és que quan passen aquestes coses... La secció aquesta me'n fa donar-me encara més de com poc que avancem. Perquè és que cada setmana estem parlant del mateix, no?
I
més en aquest cas, que ara hi ha, com a mínim per fi, el debat sobre la investidura és sobre el candidat real que tenim, no? Perquè ara sí que tenim sobre la taula.
Que tampoc és el segur.
No és el segur, però com a mínim, diguéssim, ara el rei ja ha demanat a Sánchez que intenti fer govern, per tant, ell ja és el candidat. I
perdó, ja sé que en aquest... Sí, ja me'n tiro a la piscina. Ja sé que en aquest estat parla segons de quines coses, aixecant polles. Però algú ha entès el que va fer el rei amb el líder dels populars?
Ho havíem comentat una vegada. Jo crec que la millor manera d'analitzar-ho és pensant en l'alternativa, diguéssim, no? És a dir, si Feijó va anar al rei i li va dir jo vull presentar-me a la investidura, si el rei li hagués dit que no, hagués sigut molt més bèstia que si li digués que sí. Hagués sigut... És a dir, com que el rei aquí té, una, té un paper pràcticament cerimonial, sí, no?, en el que ell no pren massa decisió, sinó que ascendeix davant de les decisions que prenen els partits, com quan firma les lleis...
Però tu creus, Oriol, que no va Pedro Sánchez a la primera roda de contactes, eh? I li diu al rei, jo també em vull presentar com a candidat?
Sí, el que passa és que... és a dir, si Sánchez es presentava, que té més números per presentar-se, i Feijó també es volia presentar, i ho havia de fer després, sent la primera força, diguéssim, no?, hagués quedat estrany, perquè Feijó no hagués pogut presentar-se a la investidura. Llavors, jo entenc que la posició més neutra que podia fer el rei aquí era dir, d'acord, intenti-ho, senyor que representa la primera força al Congrés. I crec que si Feijó hagués sortit d'allà dient, no, és que el rei no me deja...
Tu creus que ho hagués dit?
Sí, ho hagués hagut de dir, perquè ell deia que tenia intenció de presentar-se. I si el rei surt de la primera ronda de consultes dient mi candidato es Sánchez, no?
Clar,
tota la dreta hagués sabut... Ah, hosti, li ha dit que no el nostre candidat. Per tant, això que està passant ara, i enllaço, això que està passant ara amb una part de la dreta més ultra que està considerant que el rei fa una barbaritat permetent que Sánchez es presenti a la investidura, hi ha fòrums de l'extrema dreta que estan titllant de traïdor al rei per permetre una cosa així, no? Hagués vingut abans. No sé si hagués sigut pitjor, eh? Però hagués vingut abans. Això és molt fort, i l'altre dia parlàvem sobre això, sobre... Jo crec que el republicanisme a Espanya, no a Catalunya, però el republicanisme a Espanya...
Fa molt temps que és de dretes.
Des d'Aznar.
Des d'Aznar, com a mínim.
Des d'Aznar que està més a la dreta que a l'esquerra. I això és una cosa curiosa. I, a més, contrasta molt amb Catalunya, en què associem a la república l'Arcàdia feliç, no?, sí, de les polítiques públiques, i associem que el republicanisme és una cosa molt progressista, i a la resta de l'Estat no és tan així. I no només a la resta de l'Estat. És dir, Itàlia és una república, els Estats Units són una república, per tant, ser república no és garantia de res a nivell de polítiques públiques i d'ideologia.
Ho deia Xavier Trias, Oriol, abans, quan deia poca memòria històrica que tenen alguns. Respecte a això, la república, poca memòria històrica que tenen alguns quan grans presidents de la República Espanyola van ser de dretes.
Clar, sí, sí. És que però això ho hem de tenir clar, diguéssim. La república és el sistema.
Només el sistema.
És només el sistema, no? I a més, no és ni tan sols el sistema, no vol dir gaire cosa més, no? Després té molts símbols afegits, això, però no vol dir gaire cosa més que el cap d'estat és elegit o és no elegit, diguéssim, no? I aquesta és la gran diferència, però no et garanteix tenir un país progressista, per entendre'ns, no? Tot això sobre el rei, però ja tenim el candidat Sánchez. Uh-huh. I aquí ha passat unes quantes coses que comentàveu també fa una estona, no? Coalició en Canària, que ha intentat fer un acte d'estat per intentar que Sánchez no depengui de Junts.
Sí. Aquesta
molt estranya. Aquesta operació patriòtica per part dels canaris, no?, com podríem dir així, s'ha desactivat molt ràpid perquè Junts ha dit que no, que ell es presenta en aquest debat amb una posició contundent de sí o no, de tal manera que així no perd el poder que té ara i la capacitat negociadora que té ara, no? Sánchez ha fet un intent aquí per donar pes a Salvador Illa com a negociador. Això Junts ho ha rebutjat. Jo crec que té un cert sentit que Junts ho rebutgi, no? Perquè, en el fons, si els socialistes el que fan és enviar a negociar el representant del seu partit a Catalunya, d'alguna manera rebaixen una mica la transcendència, no? Junts està parlant, i Esquerra, però és dir, el catalanisme o l'independentisme està negociant amb l'Estat, si ho està fent amb partits estatals. Si està negociant només amb el representant d'un d'aquests partits a Catalunya, semblaria com si el problema fos estrictament català, i la gràcia de la posició actual, i que Junts vol seguir defensant, no?, i Esquerra també, és que, escolti'm, tenim poder sobre tot l'Estat. El gran tema segueix sent l'amnistia, malgrat que els partits, tant Junts com Esquerra, estan intentant defensar que l'amnistia és pràcticament una pantalla passada i que el que s'ha de veure és la concreció, però que ja estem aquí, que per tant hem de començar a posar sobre la negociació el referèndum, infraestructures, polítiques públiques, etc. I jo crec que no se n'acabaran d'en sortir d'això. És molt difícil que el PSOE es mogui, no tindria sentit que ho fes des d'un punt de vista tàctic i estratègic. I torna a aparèixer una altra cosa que també ja havíem sentit a parlar, que és la figura del mediador, no?, que és aquesta persona teòricament neutral que hauria de fer un seguiment de que els pactes que s'assoleixin en aquestes negociacions després s'acabin implementant. És molt difícil destriar el grau de la palla, què són gesticulacions, què realment és cert, i és difícil saber cap on anirà a parar. La sensació que tinc jo és que els socialistes s'estan posant bé amb l'amnistia, van deixant-ho anar mica en mica, però tampoc no poden dir que sí, que aquest és l'acord i que estan disposats a acceptar-ho.
Deia Pedro Sánchez de Granada.
Exacte, Pedro Sánchez deia... No tancava la porta res, no? Però clar, si Pedro Sánchez en lloc d'això hagués dit sí, estem treballant a veure com concretem l'amnistia, Junts i Esquerra haguessin dit, val, doncs anem a parlar de referèndum, anem a parlar de Rodalies, i això el PSOE no s'ho pot permetre. I una cosa curiosa que ha passat, i és que el Consell per la República, que és aquesta institució que, lligant amb el que dèiem abans, teòricament havia de permetre a Puigdemont ser una figura transversal a tot l'independentisme i no s'han acabat de sortir, doncs sembla que un militar ha aconseguit els avals mínims per fer una consulta interna sobre la investidura, sobre si l'independentisme ha de participar en aquesta investidura o s'ha de bloquejar. Ja veurem què passa. Que el Consell per la República és una institució molt curiosa, no? Probablement les adhesions individuals són de persones extremadament independentistes, per exemple, no? Gent molt, molt, molt convençuda, però també és cert que Puigdemont hi té molt poder i té molta cosa a dir, per tant, a veure com acaba passant. No serà, evidentment, un resultat vinculant, però si aquí sortís que el Consell per la República, les bases del Consell per la República defensen que no s'ha d'anar a investidura, això dificultaria una mica més l'aterratge que haurà de fer Puigdemont si acaba votant a favor de la investidura de Pedro Sánchez, no? Perquè realment haurà de fer un aterratge des de la posició de bloqueig que estava defensant fins ara fins a la posició d'arribar a un pacte amb l'Estat. Per tant, serà interessant de veure-ho.
Com que cada setmana passen coses, Oriol, em sembla que t'ho preguntaré cada setmana. Investidura o eleccions?
Pito, pito, colorito. La veritat és que... no m'atreveixo... És dir, crec que hi ha...
T'ho dic perquè jo crec que el paper més important... Acords a banda, ja n'hem parlat dels acords, sí. Però acords a banda, jo crec que el paper més important és com els partits aconsegueixen vendre a la seva pròpia militància el que acabi passant. És a dir, com el PSOE aconsegueix convèncer la seva militància que més enllà de l'amnistia, més enllà de l'amnistia, hi ha alguna cosa més que es pot cedir i que no passa res. Junts, com aconsegueix vendre la seva militància que, a part de l'amnistia, hi ha alguna coseta més que no és un referèndum d'autodeterminació, perquè Pedro Sánchez ja ha dit que no, i això no passarà. Com ho aconsegueix vendre com una victòria? I Esquerra, com aconsegueix vendre com una victòria? Jo crec que és el millor dels tres que té, eh? Com aconsegueix vendre l'amnistia i un possible traspàs de Rodalies, per què no?
Efectivament, Esquerra és qui ho té més fàcil. Exacte. I el repte que té Esquerra és, més que com explica els acords que arriba, fer-nos veure que ha tingut un pes en la negociació, no? Perquè el risc que té Esquerra aquí és quedar amagada entre el PSOE i Junts. Jo crec que l'element més difícil de tota aquesta investidura... és l'estat profund, diguéssim. El que és més difícil de veure, el que és més difícil d'analitzar, perquè és profund i no està en la superfície, diguéssim, però jo crec que és el més complicat. Si les institucions base de l'estat no veuen amb bons ulls un pacte d'investidura, serà difícil que el PSOE ho aconsegueixi. Jo crec que això és el més difícil. No m'atreveixo a dir-t'ho, Joan. No sé si anirem a eleccions o si hi haurà investidura. Encara no m'atreveixo.
Escolta, portades més temes sobre la taula, però hem parlat sobre Xavier Trias, hem parlat sobre tot el que vindrà les properes setmanes pel que fa a la política nacional i estatal. Ho deixem aquí.
Perfecte.
I la setmana que ve continuem amb més qüestions.
Molt bé.
Oriol, que vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal, unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal, demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió.
Les dades.
llimona i sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
València-Barcelona.
Jo me'n vaig al nord. Pamplona, Orense...
Això és superdivertit.
I superfàcil.
T'has adonat que n'hi ha per totes les destinacions?
Esclar, superdestinacions, superviatges...
Superplans, superestalvi...
Superprecio. Ningú dona preus més barats.
Arriba el superprecio de Renfe. Són molt, però molt petits. Entra ara mateix a renfe.com i busca els millors preus, els més increïbles i per totes les destinacions.
Em fa l'efecte que amb Renfe viatjarem...
Molt, moltíssim.
Renfe, el teu tren.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La Tupinada, amb Judit Casellas.
El problema no és el gallego o el castellano, mi problema és l'anglès.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez.
Va, gairebé un minut que passa de 3:15 del matí. Bon dia, Judit.
Bon dia, Trias.
Bon dia, Joan Trias, eh? No Xavier Trias, eh?
Fa una hora en aquest estudi éreu Joan Trias i Xavier Trias.
Ja, però ara només hi ha Joan Trias, eh?
Ara només hi ha Joan Trias.
Sí, només Joan Trias.
D'acord.
Sí.
Senyor Trias, no senyor Xavier Trias.
Ara. Escolta'm, prou d'aquest color, eh?
Ja, prou que et bombin, no?
Ara.
Escolti'm, que us bombin a tots.
Ara. Judit, va. De qui ens... De què ens en riurem avui, a part de mi, que ja ho estàs fent?
Dels polítics, no? Com sempre
sí?
Sí.
Som-hi?
Som-hi.
Va.
Va, de Joan Mena, dels Comuns.
Ara és el moment de concentrar-se en aconseguir la culminació de la desjudicialització.
No és fàcil, eh? Desjudicialització.
Setge jutges. Jutjat, mengen fetge, empatjat.
T'imagines... Ara.
Otra vez. Setge, llutja, d'un dutjat, menja, fetge, d'un penjat.
¿Qué significa eso?
Ahora mismo no me acuerdo.
A veure, jo t'anava a dir...
Ara mismo no me acuerdo.
Que si dos joves portuguesos són capaços de dir 16 jutges en un jutjat, menja, fetge, d'un penjat, Joan Mena, aquestes alçades de la pel·lícula, perquè no sé quants anys portem ja amb el tema de la desjudicialització...
Patapam.
Hem de ser capaços de dir desjudicialitza... Sí, o no sé si ve bé
no
la separació
de... Sí, no és tan complicat, sí. Vull dir... Deixa't fer una cosa.
Digue'm.
Que no s'emprenyi, eh? Jo ho faig de veritat perquè sé que té molt bon humor. Si no, no ho faria, eh? Treu-me música.
Ses ajutges, un jutjat, menys en fetge, un penxat.
Seria una cosa així, no?
T'has enganxat,
eh? Ara m'has enganxat una mica.
El mode de Trias?
Sí.
T'agrada, perquè la setmana passada ja me'l vas fer, eh? Tens ara aquestes vibes. Això
m'agrada.
Això no hauria de ser Trias.
M'agrada.
És que potser sou família.
No, hem dit que no.
Heu dit que no.
Va, més cosetes.
Va, més moments aquesta setmana. És Salvador Illo, dient a Pere Aragonès que ha d'anar a treballar més feliç.
Ai.
Ni un aire d'il·lusió, d'alegria, d'empenta, d'estar a la feina. Presidir la Generalitat, governar Catalunya, no pot ser una rutina. No pot ser una rutina. És una cosa que ha d'apassionar. Que ha de generar una mica d'energia, una mica de sentit positiu, d'aire.
Bé, Rubianes, vamos a trabajar. És una mica això, eh?
És una mica això, eh?
Cal.
I mira que Aragonès fa només 2 anys i poc que és president, però sí. És que, no hi ha a veure, la rutina, ja sabem, Joan Trias, que la rutina mata.
Però, Judit, és que ser president de la Generalitat deu ser com qualsevol feina, eh? Que al principi fa moltíssima il·lusió i al cap d'un mes ja penses quin és el proper festiu per anar a treballar. Segur.
A veure, és que la motivació no dura ni amb 130.000 l'any.
Ara. Imagina't la resta de mortals.
Però a veure, aquí dia passa any empeny, no?
Correcte. Aquesta setmana no tens cap moment, però, de Patrícia Plaja, perquè cada setmana en tenim algun de...
Cada setmana tenim algun.
Sí.
Per descomptar que aquesta setmana també.
En tenim, eh?
Sobre quina és la relació entre... Joder, perdó.
És la millor.
Va tornar a donar un cop al micròfon.
Sí, eh?
És que ja havia donat un cop al micròfon la setmana anterior. Vull dir, perquè fixa't. Recordem aquest moment que vam posar també en aquesta secció.
Va, som-hi.
No sé si fa una setmana o dues.
No perquè un president pugui ser investit o no, que al final... Ui, perdó, cap dimarts sense tocar el micro.
Ja ho va dir, cap dimarts sense tocar
sí,
el micro.
Sí, 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 és així.
Però ara, clar, la diferència aquesta vegada és que se li ha escapat aquest joder i per
correcte.
Això s'ha dit perdó,
ai,
però
els joder.
L'hem sentit, amb el joder.
Sí, sí, sí.
Joder, que tropa.
Mira, ben bé, quina tropa de polítics, també.
Sí, com diria Rajoy, clar. Quina tropa de polítics...
És així.
...que no saben ni fer la seva feina. A veure, i no podia acabar la setmana sense aquest moment...
Quin?
El d'Eduard Pujol.
Ai.
Dient sí a la investidura d'Alberto Núñez Feijóo.
Fixa't.
Pujol, Bonel, Eduard... Sí.
Sí. No.
Sí.
No, sí. No.
No.
I la presidenta diu sí.
Sí.
El van, votar, el van comptar com a nul, em sembla.
Ara estan com estudiant a veure què acaben de
encara
fer.
Encara estan estudiant-ho?
Que va. Resumiria una mica així, aquest moment d'Eduard Pujol.
Que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no.
Ai, Déu meu.
A veure, tenies... O sigui, aquí la redacció es va comentar molt
sí, sí.
Que la teva única feina del dia...
Era dir no.
No. I la fas malament.
Clar. És que...
És que...
Passa, passa.
Vull dir...
Passa, li va passar al diputat aquell del PP que va votar no sé quantes vegades en contra alguna cosa quan tenia que votar a favor o a la inversa.
Sí.
Li va passar al diputat del PSOE l'altre dia, també,
sí.
Amb una votació. I ara Eduard Pujol. En fi, escolta, nois, és sí o no? Punt,
No, no. No sé, hauran de fer com simulacres o alguna cosa, no? Com alguns assajos generals, perquè veig que no ho porten gaire bé.
Aviam, grup, reunim-nos sí. I fem-ho, provem-ho.
A veure, per tu què s'hauria de comptar el vot d'Eduard Pujol? A favor o en contra? O clar, què fa si és la presidenta del Congrés?
Clar. No, jo no ho tinc clar. Jo, escolta, això que ho decideixen els polítics.
Això no ens mullem,
No, gens.
No.
No, gens.
Bueno, doncs ja els hi deixem amb ells i ja està.
Clar. Escolta, gràcies, com sempre, Judit, per fer-nos passar tants bons moments com aquest,
Sí, com saps, és divendres i el cos ho sap.
Sí, gràcies, El cuerpo lo sabe.
El cuerpo lo sabe.
Ai, aquest divendres.
Ai, fas cara de dormir, Joan.
Sí. Jo aniré a dormir aquest cap de setmana.
Aquest ens passarem hivernant sí. Durant 48 hores,
tu vas
no?
De festa, segur.
Sí, tinc sí. Pensat que sí.
Doncs clar que em diries, no. Escolta, benvinguda sigui la festa, benvinguda, com sempre, sigui en aquesta Santa Casa i en aquest Sant Programa. Judit Casellas, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Joan.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minuts i arribarem a les 11 del matí. Abans d'arribar-hi, deixeu-me que us expliqui una mica el que tindrem a partir d'aquesta hora a la caravana. A les 11 del matí trucarem Carme Munté, la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, del setmanari d'aquesta casa, que ha anat amb aquest peregrinatge a Roma amb motiu del 800 aniversari de la Fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat. Fins a 800 persones que hi han anat en aquest peregrinatge, entre elles Carme Munté, que ens explicarà com estan en tot plegat. A més, tots aquests peregrins, inclosa l'Escolania de Montserrat, seran rebuts pel mateix Sant Pare, allà a Roma. També parlarem, saludarem la girocleta Olma Giró, que avui anirà a veure com es pot fer el que seria, o el que podria ser, el millor panettone del món. Ho ens ho explicarà avui en aquest programa. A partir de 11:15 del matí, Víctor Rodrigo, el periodista expert en cinema, que ens portarà les qüestions de la gran pantalla, i no deixarem de parlar de la gran pantalla perquè a les 12 del migdia tindrem l'honor de saludar en aquest programa Macarena Gómez, l'actriu que ens presentarà la seva darrera pel·lícula, just abans de marxar cap al Festival de Sitges, on presentarà avui també, per cert, la segona temporada d'una sèrie exitosa dirigida per Àlex de la Iglesia com 30 monedes. I a dos quarts d'una, vindrà la fera, l'incontrolable Marc Andreu, redactor, guionista i reporter de televisió, que ens parlarà sobre televisió. I per parlar de premsa rosa tindrem amb nosaltres a Júlia Elias, la periodista Júlia Elias, que amb la sotsdirectora d'aquest programa, Núria Rons, ens explicarà per on passa la premsa rosa. I acabarem programa, com sempre, quan falti un quart cap a les 2 del migdia, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja i el desinformatiu de l'informatiu migdiada. Tot això serà el que passarà avui a la caravana, això sí, a partir de les 11 del matí i després d'escoltar els serveis informatius d'aquesta casa. Tornem de seguida. Fins ara.